bueno, pues amb la determinació per millorar cada dia i, bueno, posar-nos el més aviat possible perquè, com bé dius, el calendari és molt exigent.
Segueixen les preguntes. Hola, per Roger Grimau, l'escoltem.
Un partido, un clàssico, supongo que es difícil de ver, en el que ninguno de los dos equipos llega al 30% en triples. No sé si lo que más te cabrea son las pérdidas, ¿no? Y esos 15 puntos tras pérdida igual, además en momentos importantes, donde el Madrid ha podido correr y anotar fácil.
Sí, sí, evidentemente cuando ellos nos han cogido estas ventajas, pues ha sido porque castigan muy bien las pérdidas. Nos han castigado también el rebote ofensivo, no solo la cantidad, sino los puntos que sacan de rebote ofensivo. Bueno, es evidente, como dices, no ha habido mucho acierto por ninguno de los dos equipos, pero ahí sí que nosotros hemos sufrido en exceso en esos dos apartados.
Buenas noches, Rubí, Adrián Méndez de Onda Madrid. Te quería preguntar por el vestuario, cómo te lo has encontrado después de la derrota y especialmente por Billy, su vuelta aquí al Palacio, si, ¿cómo está? Gracias.
Estamos todos jodidos porque perder contra Madrid nos jode y eso es así y no hay más vuelta de hoja. No podemos estar de otra manera.
Hacemos las dos últimas, por favor.
Hola Roger, buenas noches, David Camps de Onda Cero. ¿Qué es el aspecto o cuál es el aspecto que más te preocupa de cara a ese camino que dices que todavía tenéis que recorrer?
Bueno, tenemos que tratar de ser más sólidos en general durante los partidos. Hay momentos muy buenos y momentos muy malos, digamos. No tenemos término, este término medio es el que nos está costando coger de manera regular. Y en los momentos malos, pues ser capaces de que no nos penalicen.
Sí, l'última pregunta.
Ràdio, bé, comença l'Eurolliga aquest dijous. Arriba aquest calendari tan dur de l'Eurolliga un pèl massa d'hora pel moment de maduració encara de l'equip?
Sí, però arriba com arriba, quan arriba i aviam... No es pot demanar temps perquè no n'hi ha. Llavors hem d'aprofitar totes les sessions que tinguem per millorar, per intentar trobar aquest punt que jo deia ara de solidesa, aquest punt d'equip, de treballar en equip, de fer-ho tots junts i continuar. Estem amb ganes, treballarem molt i millorarem aviat.
Doncs s'acaba la roda de premsa de Roger Grimau, amb un Roger Grimau que, vaja, ja l'heu sentit, evidentment, amb rostre seriós, sense moltes ganes de donar més explicacions de les necessàries. Jo crec que tenia ganes ja de marxar perquè se'l veu molt afectat. Ho crec que ho comentaves tu, Puig, a la transmissió, que és un tio que, sent el Barça com el que més, vaja, no en va, és el capità de l'Eurolliga del 2010, i se'l veia tocat, molt tocat. Ara hi ha aquests 3-4 dies, vaja, 3 dies per treballar, i el dijous ja... Això no s'atura, arrenca l'Eurolliga amb l'Efes al Palau.
Doncs dijous a 8:45, aquest Barça-Efes per recomençar l'Eurolliga. Dani, qualsevol cosa que passi a Madrid, evidentment línies obertes.
Perfecte,
i si no et sentim
ara.
Ja entens de tu diràs. Fins ara. Passen 4 minuts de les 9 de la nit, com han començat els dos partits de primera. Molló.
Primers 2 minuts amb el camp, per mi, massa regat, el Benito Villamarín. Hi ha basses en alguns llocs i tot. Betis 0, València...
Ja ha plogut, no?
Ah?
No dic perquè és el... Vaja, les dues línies d'investigació serien sí. El que ha regat massa sí. O el que ha plogut durant ara, molta estona a Sevilla.
Ara investigaré, però és que clar, amb les temperatures que tenim... De fet, aquest partit tindria conya que hagués plogut perquè es van endarrerir per les altes temperatures. Vaja, no... Si realment ha plogut, el meteoròleg de la Lliga ja pot estar dimitint. I el Metropolitano Atlètic de Madrid 0, Cádiz 0, 2 minuts i mig de partit.
Ha de patir l'Atlètic de Madrid camí contra aquest Cádiz de Sergio González o no?
A veure, en principi no, tot i que el Cádiz és un equip que sol competir, que sol competir bastant bé contra els grans, no sempre, però li recordo partits interessants i que ha generat bastantes dificultats a grans equips, i a més avui crec que la inèrcia del partit farà que l'Atlètic de Madrid hagi de ser molt més protagonista del que és habitualment davant d'un equip que es tancarà com és el Cádiz, i a més ho fa molt bé, i que basa part del seu argument competitiu en defensar prop de la seva porteria, és un equip sòlid. A partir d'aquí, doncs, veurem, tot i que l'Atlètic de Madrid, més enllà de Simeone i més enllà dels perfils que té la plantilla, pot jugar a molts tipus de futbol, no només el de tancar-se al darrere, sinó que també té futbol amb futbolistes per tenir la pilota.
Confirmo que no ha plogut a Sevilla, de fet veig 36 graus. Sí, que vaig entendre que és la màxima que hi ha hagut durant el dia, per tant el meteoròleg de la Lliga va encertar amb el canvi d'horari i pot continuar en el càrrec.
Doncs amb els aspersors que han estat massa estona engegats segurament abans de l'inici d'aquest Betis, Betis València, aquest Betis que sí, fa bona pinta, però que no ha arrencat massa bé, l'equip de Pellegrini.
No, i a més ja està rebent bastanta crítica, és una plaça complicada també allà amb l'exigència, un equip que està competint a Europa, que de fet ja va perdre el primer partit, i un València doncs, que ens està agradant molt en aquest inici de temporada, amb el jugador que més li agrada a Molló, que és Javi Guerra, que avui doncs, torna a ser titular, i una curiositat perquè està jugant amb quatre centrals de defensa, Cristian Mosquera, que és del filial avui de lateral dret, Cheng el Turc de lateral esquerra i Paulista i Diacabí a l'eix defensiu. Per tant, el València en baixes, com gairebé sempre, i avui competint amb quatre centrals a la línia defensiva per tal de frenar tot el potencial ofensiu que té el Betis, que encara no l'està demostrant del tot en aquest inici de curs.
Per cert, a segona també ha començat un partit a les 9, el de l'Sporting de Gijón, ara us ho diré, Osca 0, Sporting de Gijón 0, minut 6, i deixeu-me destacar el gol olímpic que ha marcat Monchu pel Valladolid. Gol de córner directe en el Valladolid, 3 Burgos 0, circula per les xarxes i és un gol espectacular de l'ex blaugrana. I a Itàlia marca la Roma en l'últim partit d'avui, Roma 1 Frosinone 0, ha marcat per l'equip de Mourinho, Lukaku.
S'avança. Lukaku aquest no falla, està sí. A vegades com una regadera, també tot s'ha de dir, però això de fotre-la cap a dins a la porteria ho sap fer bastant bé el davanter belga. Ataca l'Atlètic de Madrid per la banda esquerra, ara si arribarà el primer ja dels matalassers, només comença.
Sí, mira, amb la centrada de Molina que finalment rebutja el Cádiz, que per cert vesteix de verd fos, de cap a peus avui l'equip de Sergio González, la jugada però acaba no res, el 5 de la primera, Atlètic de Madrid 0, Cádiz 0.
I ha fet un pal Griezmann a la jugada anterior, per tant ja ha avisat el conjunt de Simeone, que està inquietant a la defensa del Cádiz. Ara veiem la repetició arribant des de segona línia, això ho fa molt bé el francès, indetectable moltes vegades contra pitxa l'àrea, desencertat i rematant aquesta pilota al pal.
Sí, sí, amb l'empenya ha anat d'un pèl que no acaba en gol.
A la piscina del Villamarín, de moment sense gols, Betis 0, València 0, en aquest partit, aquests dos partits que tancaran la jornada de diumenge a primera divisió, aquesta vuitena jornada a primera divisió. Pausa i ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. Aquest dimarts, la Champions es juga a RAC 1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
Segona jornada de la fase de grups en una altra nit de carrusel europeu amb Jaume Molló. A les 9, Nàpols-Real Madrid amb Damià López. Seguirem la resta de la jornada amb especial atenció a l'Inter de Milà-Benfica i al PSV Sevilla.
Harry Kane, qui marca picant el penal.
I després, tu diràs fins a la una per rematar-ho, amb Aleix Pariser. Aquest dimarts torna a la Lliga de Campions en català, perquè les nits de Champions són nits de RAC 1.
Tots som 1. RAC 1.
Què? Carles Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les la...
Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Asens i l'eurodiputat de Junts Toni
Com. Com? Lewandowski, de penal, va donar la victòria als blaugrana a Pamplona mentre que Porto... Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja, ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el canal segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1. Tots som 1.
Preparats?
Llestos. Ja. RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Frit Ràdio,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Aquest dilluns, al món a RAC 1.
José Manuel Villarejo, ¿usted ha hablado personalmente con el president Mas?
No, no he tenido el gusto de hablar con él.
No lo conoce, por tanto.
No le conozco.
President Mas, buen día, muchas gracias.
Gracias. José Manuel Villarejo y Artur Mas, cara a cara.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Les 8 en punt, bona nit.
Aquesta temporada, a RAC 1 avancem l'hora de sopar. No ho sé, amb Anna Ballonesta ara a les 8 del vespre. Us expliquem tot el que ha passat, com ha passat i per què ha passat a les 8. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC 1, No ho sé, amb Anna Ballonesta.
RAC 1, tots som 1.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Passen 11 minuts de les 9 de la nit, Superesports a RAC 1, els dos partits de primera, de moment sense gols, Molló.
Sí, tot i que l'Atlètic continua atacant molt, l'Atlètic de Madrid 0, Cádiz 0, minut 10, el Villamarín, el gol és més a prop pel Betis, Betis 0, València 0, minut 10.
S'ha acabat el partit del Barça, la Lliga Femenina de Futbol.
Sí, i s'ha mogut el marcador, però ha acabat guanyant. L'equip de Jonathan Giraldez, Sporting de Huelva 1, Barça 2, el segon del Barça, la marca Patri, el 0-2, ha escurçat diferències a última hora. L'Sporting de Huelva, Barça i Levante, Les Planes, 2 partits, 2 victòries, 6 punts.
Marxem cap a Colòmbia. Així sonava l'actuació del Club Patinatge Artístic Olot aquesta matinada per nosaltres a Colòmbia en el Mundial de Patinatge Artístic, en la prova de grups grans, de show de grups grans, que li ha donat el 14è títol de campiones del món al Club Patinatge Artístic Olot. 14 títols, farem de vegades de Toni Bou, que va acumulant campionats del món un darrere l'altre, doncs el Club Patinatge Artístic Olot més o menys anirien pel mateix camí. El seu director tècnic és el Ricard Planiol. Hola, Ricard, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Encara esteu de celebració
en aquí
o no?
Us diria, aquí us diria bon dia, perquè encara estem de matí, però bueno, sí. De celebració no, ja estem de retorn. Ara m'acabeu d'enganxar passant control de migració i ja agafem doncs, el vol de tornada a Bogotà cap a Barcelona.
Clar que sí, per poder-ho celebrar també amb la gent de casa, amb la gent a Olot, que segur que us espera amb ganes. Què suposa aquest títol, Ricard? Una temporada potser un pèl més complicada que d'altres, guanyar, acabar-ho amb un títol mundial, què suposa, Ricard?
La veritat és que ha sigut tot una odissea aquesta temporada, més veient com havia anat tota la trajectòria, començant amb un provincial espectacular, però bueno, començant a fallar amb un campionat de Catalunya i sobretot el campionat d'Espanya, que va ser on vam perdre la possibilitat per primera vegada, que l'Olot doncs, no podia participar en un campionat d'Europa. I bueno, a partir d'aquí va ser doncs, plantejar-nos ja de buscar solucions, de buscar com podíem canviar aquesta roda que anava cap avall i buscar-li doncs, un final feliç en aquest compte, en certa manera, no? Mm. La veritat és que ha sortit tot molt i molt bé, estem super eufòrics, super contents i no podem demanar més.
De fet, quan que heu terceres al campionat d'Espanya, corregeix-me si no és així, heu de decidir si aneu al campionat d'Europa o aneu al Mundial, no? Només podíeu anar a una de les dues competicions. Vaja, i està clar que l'elecció va ser la correcta, que va ser anar al Mundial, però no sé si es dubta molt en aquell moment d'on heu d'anar, Ricard.
Jo tenia claríssim, volia per dues raons. La primera, perquè la carta més forta era el Mundial i creia que era una coreografia que es mereixia arribar a participar en aquest campionat del món. I segona, també perquè després d'un campionat d'Espanya com el que vam tenir, l'equip no estava preparat psicològicament per afrontar una competició tan seguida com era el campionat europeu, que estava molt proper amb dates. Aleshores vam considerar que teníem que fer l'esforç de fer, que ja sabíem i que no érem conscients que si es feia aquest Mundial fins a Colòmbia i teníem la possibilitat d'arribar-hi seria dur per al tema econòmic, però no vam tenir dubte.
No tenir dubte, i mira, l'èxit amb la medalla d'or ara penjada del coll amb aquest nou Mundial. Costa molt de mantenir la motivació del grup quan hi ha la patacada al campionat d'Espanya, Ricard, i pensant encara que quedaven mesos perquè arribés aquest Mundial de Colòmbia?
Te diria que ha estat més fàcil del que ens pensàvem. Crec que realment en els moments més durs és quan algú treu el que et porta dins per afrontar les situacions i per sortir-se'n de la manera que sigui. I crec que l'equip ha fet un esforç titànic i que, a més, s'ha enfortit d'una manera espectacular per afrontar doncs, aquest Mundial. I això crec que precisament els ha fet créixer.
No em vinguis amb cuentos, és la vostra actuació, el vostre disc. Què vol dir no em vinguis amb cuentos, Ricard?
Bueno, en certa manera és una mica una idea pensada sobre l'empoderament femení, no? I juguem una miqueta doncs, amb el conte de la Ventafocs, quan perd la sabata i bueno, buscant el seu príncep blau, no? I li hem donat doncs, un canvi de sentit en aquest conte i d'aquí ve el no em vinguis en cuentos, perquè nosaltres hem creat un conte totalment diferent on aquestes princeses no necessiten cap príncep blau per sentir-se com una reina, que és el que realment diuen les paraules del text.
Aquest conte ben real, que és un honor mundial aconseguit a Colòmbia, perquè la gent es faci una idea del que suposa això, deies, evidentment aquest esforç econòmic que ha suposat anar a Colòmbia, esforç d'entrenaments, quantes hores a la setmana arribeu a repetir una i mil vegades aquesta coreografia perquè surti tan bé com ha sortit avui?
Es treballa molt, molt concentrat els caps de setmana, perquè has de pensar que, clar, la majoria de patinadores són estudiants d'universitat, les tinc repartides per Girona, per Barcelona, i concentrar-les totes juntes és molt complicat. Aleshores tenen deures d'entre setmana, de preparació física per tal de poder doncs, mantenir un estat físic correcte, i els caps de setmana és intensiu, divendres, dissabtes, i de tant en tant, sobretot quan s'acosten les competicions, incloem els diumenges. Però ja t'he dit que fins i tot ens podíem permetre el luxe d'aturar-les novament en les competicions i preparar doncs, les temporades següents. I aquest any vam fer un canvi de plans i realment no vam fer un stop en aquesta coreografia i vam decidir que tenia que mantenir-se per tal d'absorbir el màxim per aconseguir un bon resultat, bàsicament.
Quan ha acabat la vostra actuació, tu has dit això és medalla d'or o no ho has tingut tan clar?
No, això no se sap mai, però sí que he vist que havien transmès el que realment volíem i el que havíem estat treballant, perquè moltes vegades dius, bueno, pot ser fins i tot una bona execució, però no arriba al públic. I ja t'he dit, ha tingut una caiguda, van patir una caiguda durant l'actuació, per tant vam tenir una penalització de 0,5, però el missatge, l'energia que van transmetre les patinadores va arribar al públic, va arribar als jutges i es va notar moltíssim. Amb això em vaig quedar. Després el resultat ja no depèn de nosaltres i bueno, sé que els nostres contrincants no deixarien de lluitar, ni molt menys, i que un Girona que venia com a campió d'Europa portava un nom molt potent a sobre i això també podia passar moltíssim.
Ara anava a dir això del Girona, no? I aquesta competència durant ja un grapat de temporades lluitant per ser les millors, vaja, cada campionat, sigui el provincial, l'estatal, el català o l'europeu o el mundial. Fins a quin punt aquesta competència us ha ajudat a créixer els dos, Ricard?
Jo crec que moltíssim ens ha ajudat a créixer els dos, perquè això ha fet que sigui realment una pugna en el que no pots adormir pel fet de tenir una distància. L'Olot en un principi no tenia tanta competència i havíem arribat a tenir competicions on potser l'actuació no havia estat el més correcte possible i tot així teníem el marge com per poder mantenir-nos en un primer lloc. Ara no ens podem permetre el luxe de fallar. Anem a totes i qualsevol risc pot suposar realment pagar-ho d'una manera molt cara.
Deixa'm recordar també avui la figura de Nuri Soler, l'entrenadora, la directora tècnica d'aquest club de patinatge artístic Girona, que penjava avui o posava punt i final a 30 anys que són al club amb aquesta medalla de plata que es penja també el Girona en aquest mundial. Avui llegia un tuit del David Bosch, que és un bon coneixedor de la realitat esportiva olotina, Ricard, que deia: la puta importància de la psicologia esportiva. Felicitats, Georgina Sagristà. Felicitats al Club Patinatge Artístic Olot. Explica'm, sí, què vol dir el David amb aquest tuit tan directe.
Bueno, després del Campionat d'Espanya vam veure el que te deia, no? Teníem que buscar solucions i no estàvem preparats per afrontar un campionat europeu, ja que psicològicament l'equip estava molt afectat. Aleshores, una de les solucions va ser buscar doncs, ajuda en la psicologia esportiva. I en aquest cas, la Georgina Sagristà, que és d'Olot, doncs, ha sigut doncs, una persona que ens ha, la persona que vam demanar-li ajuda i que ha treballat doncs, amb l'equip durant tot aquest temps. I la veritat és que ha portat moltes coses positives.
Acabo, el proper disc, la propera coreografia ja està al teu cap, ja està preparada, ja ha començat a estar assajada o no encara, Ricard?
Sí, ja hi és, està al forn, jo dic d'aquesta manera, ja està al forn i s'està fent i està en procés i ara, doncs, ara sí que podrem posar-nos de valent al màxim en aquesta coreografia.
Doncs a celebrar primer aquesta, evidentment aquest èxit, i després ja a pensar l'altre, perquè tu tens corda per estona, no, Ricard?
Bueno, jo crec que hi ha coses que motiven i realment viure aquestes situacions fa que un tingui ganes de tornar-ho a viure i a tornar a sentir aquestes sensacions, que a vegades poden ser negatives, però que quan un és constant darrere de les coses, tard o d'hora sempre acaben donant el seu fruit.
Ricard Plani, el director artístic del Club Patinatge Artístic Olot, enhorabona, moltes felicitats, bon viatge de tornada cap a casa.
Moltíssimes gràcies.
L'Olot medalla d'or, el Girona medalla de plata, el Tona medalla de bronze en aquesta competició de show de grups grans en el Mundial de Patinatge Artístic que s'ha disputat a Colòmbia al llarg de tota aquesta setmana. Entre altres èxits també el de Pau Garcia en categoria individual, que ha sumat el seu tercer ja títol de campió del món. En parlàvem amb ell la setmana, sí, la temporada passada. Exacte. Al Superesports de RAC1. Ha marcat el Cádiz a tot això el Metropolitano, Molló.
Sí, estava atacant molt l'Atlètic de Madrid, però anava sortint el Cádiz i en una d'aquestes, Cris Ramos fa una passada de la mort cap al brasiler Lucas Pires. Compte ara des de camp propi, ha estat a punt de marcar des de camp propi el Cádiz.
Diré que era Fali.
De la boga? Sí, Fali, dedicat a Joan Camí des de camp propi. Doncs jo diria que ha passat més enllà de mig metre de la porteria de Doblac, que jo crec que si va entre els tres pals no la veu. Atlètic de Madrid 0, Cádiz 1, gol de Pires, som al 22 de la primera.
I al Villamarín no tenim gols?
No, també Equador de la primera part, minut 22, Betis 0, València 0, aquí el Betis més a prop del gol.
Incòmode l'Atlètic de Madrid amb aquest gol del Cádiz, Joan, o no?
Hòstia, mira, està gaudint amb la repetició de Fali,
És que si entra això...
Uf, és que ha passat molt a prop,
Fali, tots els respectes a Fali. No, no estava patint l'Atlètic de Madrid, però el Cádiz també té això, que és un equip que crec que està acostumat a viure aquest tipus d'escenaris, equips que el sotmeten força, que defensa molt a prop de la seva porteria, ja ho hem dit, i després que tenen un jugador que a mi m'encanta, que és Chris Ramos, que és un jugador que els genera tantes coses, en joc directe sobretot, guanya molts duels, moltes disputes, és molt ràpid a l'espai, i precisament un equip que necessita velocitat per sortir al contracop, doncs tenir un futbolista com Chris Ramos és molt important per Sergio González. Veurem, perquè és el típic gol que ha arribat molt aviat, i l'Atlètic de Madrid ara sí intentarà doncs capgirar el resultat.
Deixa'm apuntar molt ràpidament que s'ha menjat un penal de Burgos Bengoetxea en el Betis 0 València 0 favorable al Betis. Per mi és un penal molt clar que no el veu l'àrbitre, dos millors de primera, per no dir el millor, però que sobretot Soto Grado des del VAR l'ha d'avisar. És un àrbitre internacional i que es mengi això des del VAR realment és preocupant.
Ens queda feta la queixa. 5 minuts i 2 quarts de 10. Francesc Gómez, hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Posa-li una mica de música de Rugby Dani. Anem a pentinar el que ha passat en aquesta última setmana de Mundial, última, vull dir l'última, no que sigui l'última, que encara això fins a finals d'octubre no s'acaba, però aquesta setmana que deixàvem oberta la setmana passada al Superesports, aquesta quarta jornada del Mundial amb el Francesc Gómez i també amb el Cugat Comas. Hola Cugat, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Amb els primers equips ja classificats, Francesc, pels quarts de final, Anglaterra i Gales.
Doncs sí, els dos equips que la prèvia dèiem que arribaven fluixos al Mundial, doncs els primers en matemàticament classificar-se pels quarts de final, i alguns equips ja descartats, però que ja els sabíem, com Uruguai, Xile, Portugal, Namíbia o Romania, que ja matemàticament no tenen opcions d'entrar.
A nivell de resultats, no hi ha hagut cap gran sorpresa en aquesta setmana última de competició, Francesc.
Pel que fa a guanyadors i perdedors, no? Però jo, per mi, després ho comentem, però el Nova Zelanda i Itàlia... ens vam quedar jo gairebé
això ho tenia apuntat jo ara en parlarem d'aquest Nova Zelanda-Itàlia. De fet arrencarem per aquí, pel el grup A, on tenim França liderant la classificació amb 13 punts, Nova Zelanda amb 10, Itàlia també amb 10 punts, Uruguai amb 5, els turistes de Namíbia sense puntuar en aquest Mundial de Rugby. Vam veure, com deies, la primera victòria de l'Uruguai en un Mundial contra Namíbia.
En un Mundial, no,
en aquest mundial. Contra Namíbia. Bé, era esperable, no?
Sí, home, esperable. La primera part va sorprendre molt Namíbia. De fet, va marxar al descans guanyant, 12-20, que tu ja em vas per WhatsApp i em vas retreure. Que els turistes ho estan fent bé, eh? Bueno. Espera't a la mitja part, Xavi. Estàs
valant converses privades, eh?
Bueno. T'imagina't on ha arribat, eh? La meva malaltia de rugbi Cugat. Això és culpa vostra? Un Uruguai-Namíbia del Mundial de Rugbi va generar el meu interès com per enviar-li un WhatsApp al Francesc.
És que va ser divertit, a més, sí, perquè sí. Els turistes aquests que ens havien analitzat en Francesc que jugaven amb xancletes, doncs, escolta'm, es van treure la camisa hawaiana, se la van treure, i durant la primera part deies, és quan els solters contra els casats, quan els casats encara la toquen a la primera part, després se'ls hi nota la mala vida.
Alguna cosa més d'aquest partit, Francesc, o anem al que tinc apuntat, que és un Nova Zelanda 96, Itàlia 17, a la prèvia, quan vam fer la prèvia del Mundial, a la primera setmana de competició, compta amb Itàlia, compta amb Itàlia.
Encara queda un partit, eh?
Que no guanyarà Nova Zelanda ni guanyarà França, i això també ho ha deixat clar el Francesc, però... que no els hi planti cara, que no veiem un partit allò prou entretingut i obert. Nova Zelanda, 96, Itàlia, 17. Què va passar, Francesc?
Doncs va passar que Itàlia va fer una regressió a la Itàlia de fa 5 o 6 anys i que els All Blacks van sortir, jo crec, amb moltes ganes de fer sang perquè durant la primera, durant la setmana...
Mira, espera, que aquí va. Està fent sang, sí, és el Cádiz, el Metropolitano, Molló.
Com d'agafar el segon, eh? Segon del Cádiz, no ha estat Fali, no ha estat des del mig del camp, però també puja el marcador. Encara, jo diria, de certa incredulitat del porter Ledesma, 27 de la primera part, i aficionats del Cádiz al Metropolitano, que també estan eufòrics, queda molt, però de moment, Atlètic de Madrid 0... Cádiz 2, gol de Roger.
Sergio González, eh? Sentant càtedra al Metropolitano, Camí.
Increïble, eh? Ja hem dit abans que és un equip que competeix molt bé amb els equips grans i és una jugada amb tres passades, eh?
És el gol del Mallorca al Barça, el segon.
Sí, desplaçament llarg del porter Ledesma, la pentina, no he vist el jugador, però en qualsevol cas pentina per la incorporació de... És Rubén Sobrino. Cap a Roger Martí, que fa una definició espectacular, vaselina per sobre Oblak. Doncs havia patit el Cádiz a l'inici del partit, n'ha tingut dues, les dues cap a dins. De moment, resultat sorprenent al Metropolitano.
Tornant al Mundial de Rugby, pel que deies, Francesc, es va ajuntar una Itàlia molt lluny del que l'havíem vist, amb una Nova Zelanda afamada en aquest duel.
Afamada perquè la setmana anterior, els periodistes, inclús des de la World Rugby una mica, es plantejava aquest partit com ai, 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 que Itàlia vol fer història, vol guanyar els All Blacks per primer cop, a veure els All Blacks que estan en crisi, que no sigui que si els primers minuts, la primera mitja hora aguanta Itàlia, a veure si patiran, i res de res. O sigui, van sortir els All Blacks, com també, com els All Blacks de fa un mundial o de fa dos mundials, que van sortir, com, o sigui, eren imparables, semblava un partit de nens contra adults. Era acollonant, a la mitja part anem en 49-3. És que era, o sigui, tota l'estona que hi ha assajos negres, tota l'estona. I es notava molt que els All Blacks tenien ganes de dir no. O sigui, vosaltres italians encara us queda heu de menjar moltes sopes per arribar al nivell que estem nosaltres.
El resultat contra Nova Zelanda, Cugat, et tranquil·litza de cara a aquest França-Itàlia de l'última jornada o no?
Gens ni mica. Gens ni mica, perquè és irreal o és exagerat en aquest sentit. Jo coincideixo amb en Francesc mirant el partit, una referència que crec que tindrà molta gent. Tots els novazelandesos eren superguerrers, només els hi faltava allò, aquella flamarada al voltant que li sortia a en Son Goku quan s'hi posava amb la condició, i els italians estaven per sota prestació. Això ens situa el grup en una situació bastant enverinada, a la qual una França, i aquí em poso una mica tel·lúric, que encara no juga a París, que juga a Lyon, juga contra Itàlia, segurament sense Dupont titular, això ja està per veure, contra una Itàlia que sortirà ferida i a la qual ara sí que, si anava de tapada abans del Mundial, després de perdre amb aquesta pana contra els All Blacks, encara més tapadeta. I pom fan els italians en general a la vida, i jugant a rugby en aquest cas una mica més.
Doncs queda, ja temia la resposta, eh? Vull dir, no esperava un Cugat ja eufòric i celebrant la classificació de la selecció francesa. Veurem què passa en aquest França-Itàlia de l'última jornada. Al grup B tenim Irlanda com a líder amb 14 punts, Sud-àfrica i Escòcia amb 10 punts, tenim un Irlanda-Escòcia la setmana que ve, dissabte que ve, interessantíssim, a les 9 de la nit, perquè Escòcia va fer la feina contra Romania, preparant sobretot aquest partit contra Irlanda de dissabte, un clàssic dels 6 nacions que ara tindrem al Mundial.
Exacte, i passo per, o sigui, del partit d'Escòcia-Romania no cal ni comentar-ho, els romanesos es facin mirar, 3 partits, han fet 8 punts en 3 partits i n'han encaixat 242, vull dir, la regalació del rugby romanès és terrorífica, se la dic, en un grup molt difícil, però ara tot l'interès d'aquest grup és veure aquest últim partit, Escòcia-Irlanda, perquè previsiblement Sud-àfrica avui guanyarà contra Tonga, que està jugant ara amb bonus, per tant se situarà líder amb 15 punts. Irlanda en tindrà...
De moment, Francesc, perdona, de moment 14-3 per Sud-àfrica, i amb dos, sí, dos assajos, per tant, guanyarà i amb bonus, ja ho dius bé, ja.
Sí, sí, per això, que fa pinta que sumarà els 5 puntets, per tant se situarà Sud-àfrica provisionalment líder, i Escòcia té opció de deixar Irlanda fora del Mundial. Veient com està jugant Irlanda, no només al Mundial, sinó els últims anys, sembla difícil, però ens podríem trobar en la situació, si per exemple Escòcia guanyés amb bonus i Irlanda en sumés un triple empat al capdavant de la classificació. Llavors, com que el criteri de desempat primer és enfrontament directe, com que entre els tres equips s'haurien batut l'un a l'altre, hauríem d'anar a l'averaix de punts. I en aquest cas Irlanda en té més 122, Sud-àfrica més 86, però suposo que avui guanyarà de 20 punts, 30 a Tonga, i aquí Escòcia en té més 97. Estic posant un supòsit molt alt. Però també podria guanyar...
Clar, podria guanyar... Escòcia sense bonus i que hi hagi un doble empat només amb un empat amb Irlanda.
I llavors passaria Escòcia.
Clar, pel duel directe.
Sí, sí, llavors passaria Escòcia i seria... Això sí que seria una gran sorpresa i l'hecatombe absoluta del rugby irlandès, que, repeteixo, els favorits clars per aquest dissabte són els irlandesos, però una Escòcia que no té molt perill, o sigui, que no s'hi juga molt teòricament perquè no són els favorits i tenen una línia de tres quarts potent, doncs atenció.
Quin percentatge li dones d'opcions a Cugat, a Escòcia, que es carregui Irlanda dissabte que ve?
Què li donem? 10, 15, 20? No, jo fluctuaria per aquí, eh? Però és una situació igual d'enverinada que aquesta que deia de França en Itàlia. És a dir, jo crec que si totes les cases d'apostes donen com a favorit de França, donen com a favorit d'Irlanda, ara els escocesos s'ho poden passar bé. No els hi donaria més d'aquest de 10-20% perquè, com deia en Francesc, aquesta Irlanda és d'una ferocitat i sobretot d'un ritme, d'una intensitat que jo crec que a Escòcia potser li falta o no més que jugadors en el sentit de noms, potser profunditat per aguantar 80 minuts amb la intensitat. És a dir, si els sud-africans, que són les bèsties pardes per antonomàcia, no van poder amb els irlandesos allò, 80 minuts de repartir-se, bueno, de ballar al ball de bastons, doncs és difícil que ho pugui fer els escocesos, però ja ho veurem.
Perquè el nivell de rivalitat Irlanda-Escòcia, que el veiem cada any als Sis Nacions, és de nivell molt alt o no?
És de nivell molt alt perquè al final són limítrofs i es toquen i juguen molt habitual, però no hi ha un especial odi o ressentiment entre uns i altres, al revés, a més una mica confraternització cap a l'odi als anglesos, no? Allò...
Això sempre junta, el món del rugby sempre fa germanor.
Exacte, sí, sí, vull dir que hi ha ganes de guanyar-se l'un a l'altre, però no hi ha un especial pique, entre cometes.
És dissabte que ve a les 9 de la nit, d'acabar de fer la planilla de la setmana que ve, però tinguem els telèfons a punts, que si hi ha d'haver partit potser encara en farem alguna cosa. Sud-Àfrica que 19-3 ja de moment contra Tonga, per tant sumarà 15 punts al final d'aquesta jornada. Sud-Àfrica sumarà el punt bonus de segurament ofensiu perquè farà més de 4 marques, fa pinta contra Tonga. Tot això en aquest grup B. El C, Gales, líder i ja classificada amb 14 punts, Fiji segona amb 10 i cada cop apropant-se més cap als quarts de final, Austràlia 6 punts, Geòrgia amb 3 i Portugal amb 2, Fiji que va guanyar Geòrgia 17-12,
justet,
Sí, justet, però vaja que continua aquí instal·lada a la segona posició amb 10 punts.
Totalment, i només li queda Portugal, depèn 100% d'ella mateixa. Perdona, Austràlia té 11 punts, que el guió l'he fet abans que acabés el partit d'avui entre Austràlia i Portugal, o sigui, Austràlia té 11 punts però ja no li queda cap partit per jugar, per tant Fiji si guanya o empata només contra Portugal, que teòricament els ha de guanyar, però atenció als portuguesos, que estan sent una mosca collonera important, doncs Fiji ho té a tocar. Té a tocar tornar a uns quarts de final, tot i que contra Geòrgia, jo crec que va mereixer guanyar Geòrgia. Va jugar millor els georgians, van plantejar millor el partit, la primera part Fiji bastant desdibuixada, de fet anaven 0-9 guanyant els georgians a la mitja part, i a la segona els fijians, jo crec que la qualitat individual d'alguns jugadors va marcar bastant. I s'ha de dir, per mi, que l'àrbit té bastant a dir en aquest resultat, perquè la primera part els hi va anul·lar una marca als georgians que pintant una passada avançada que a mi no m'ho va semblar. I es posaven 0-16. Així que, i Geòrgia hagués pogut entrar encara a quarts de final. Vull dir que aquí l'arbitratge altre cop, s'ho ha de fer mirar.
Ara pregunto per Fiji, Cugat, hem tingut gol de l'Atlètic de Madrid, he vist una cama de Fali que em fa mal no. De veure-la.
El gol és una centrada d'Azpilicueta que remata de cap Correa, l'Atlètic de Madrid un Cádiz 2-35 de la primera, i just després del gol s'asseu a terra Fali, sembla una lesió muscular, i de fet marxa jo, amb una lesió muscular, però és que li han sortit dos bonys a la cuixa dreta.
No. Si podeu, recuperar la imatge, és que és increïble, jo tampoc. No, és com no un, sé si ja
un,
ho tenia.
Com un nyanyo a la cuixa. És a dir...
Sí, dos, de fet.
Sí, sí, és una a cada banda, però clar, és una lesió muscular.
Se li deu haver trencat el, sí, sí, el bíceps.
Ostres, però...
El tendó de,
no,
de
jo no havia vist mai surt, això, eh?
Pot ser.
Espectacular.
No sé si ha sigut l'acció que ha intentat el...
Sí, bé, la pressió de ser un dels predilectes de Joan Camí és gran. Llavors, no ha aguantat.
ha retallat diferències prou ràpid l'Atlètic de Madrid per continuar creient, per ficar-se ràpid en el partit, Joan.
Sí, a més és un bon gol de l'Atlètic de Madrid. De fet, és explicat el que fa la centrada, que és el que també cedeix a Roger Martí en el segon gol del Cádiz. No era un jugador del Cádiz que ha pentinat la pilota, sinó que era Azpilicueta, i molt bé Correa, que és un futbolista que no és alt, és un futbolista que té poca presència dins de l'àrea, però que sap moure molt bé. De fet, la jugada comença amb una passada a l'espai cap a ell, no defineix bé, atura l'Edesma i ell ràpidament recupera la posició per no caure en fora de joc, i allà és quan pot rematar i retallar distàncies per l'Atlètic de Madrid, que ho està intentant en el tram final d'aquesta primera part.
Faria feliç Cugat veure Fiji als quarts de final del Mundial?
Sí, jo crec que no només a mi, jo crec que molta gent, no, li dona un punt d'exotisme, un punt d'esmena a l'establishment de sempre, i crec que la majoria, m'atreviria a dir, que estarem pendents. Mira que com en la gràcia que té la fase de grups, que segurament quan ens miram la línia, quan va sortir la distribució de partits, l'últim partit de la fase de grups, que és diumenge que ve un Fiji-Portugal, no te l'haguessis subratllat per res, sí. I n'estaran pendents, òbviament, a Fiji per aquest pas històric, n'estaran pendents a Portugal per veure si poden seguir fent aquesta mosca collonera que dèiem, i n'estarà pendent tota Austràlia per veure si els enrogeixen més les galtes i els morros de quedar eliminats. Per tant, aquest partit que ens semblava segurament intranscendent passa a ser un dels partits més importants de la història del rugby de Fiji i tangencialment també d'Austràlia.
Doncs això en el grup C, el grup D, com explicava, Anglaterra ja classificada pels quarts de final, 14 punts, i aquí la teca bona en aquesta última jornada és que tenim una Argentina-Japó que si guanya algú passa als quarts de final, i si empaten ja hauríem d'anar a veure com tenim l'average. Però una Argentina-Japó per decidir qui es planta als quarts de final. Tens el favorit o no, Francesc?
No, jo crec que el partit és gairebé 50-50, perquè els argentins no han mostrat el que a la prèvia tothom comentava i tothom esperava pel que s'havia vist. I els japonesos, tot i que no són el Japó de l'últim mundial, que va guanyar Irlanda, que va guanyar Escòcia, que ens vam anar a ballar amb el rugby que jugava, sí que és cert que és un equip molt perillós. Els hi costa ser regulars dins d'un mateix partit i els hi costa dominar un partit en possessió, que és el que feien abans, però són perillosos, tenen rampells individuals i col·lectius molt, 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 molt bons. I van guanyar 28-22 contra Samoa, que al final quasi remonta, però van saber aferrar-se a la victòria. I per tant, doncs, aquest partit és un dels més importants, evidentment, de la propera jornada.
Com ho veus, Cugat? Tens preferències a nivell sentimental, diríem, en una Argentina-Japó o no?
Em calen bé tots dos. A mi el que m'encanta, no fujo d'estudi, perquè és que és diumenge a la una, vermutet, no? Pantufles, sofà, vull dir, ho trobo, és immillorable el pla d'aquest, no sé quin menú esportiu tindrà el personal, però jo, o sigui, és que segur que no tenen res millor a fer diumenge a la una que aquest Japó Argentina, i si tenen un argentí a prop d'aquests que sigui patidors i que fa moviments espasmòdics amb els braços, doncs encara més divertit.
A la una, diumenge, sí, diumenge a la una, amb la cerveseta, un Japó-Argentina, que sempre passarà bé, i a veure qui acompanya Anglaterra en aquest creuament que tindrem amb el grup de Fiji, potser, i de Gales, com dèiem, amb aquest quadre desigual que ja hem anat comentant al llarg de les setmanes, entre l'A i el B, i el C i el D. Anem als protagonistes de la jornada, a veure qui rep els aplaudiments en aquesta setmana de Mundial. Una mica de força. Qui se'ls emporta els aplaudiments com a equip de la jornada, Francesc?
Doncs, tot i no fer el millor partit del Mundial, el seu propi Fiji, segurament el més fluix dels tres que ha jugat Fiji, els aplaudiments són per ells, perquè tenen a les seves mans poder classificar-se per uns quarts de final 16 anys després d'haver-ho fet. Crec que aquesta Fiji ha fet una reflexió i ha abandonat una mica punts del seu estil més esbojarrat i s'ha nordaritzat en alguns aspectes, com la manera de la sortida del camp, la sortida des del seu propi camp, les recepcions, etc. I ha trobat la manera de guanyar els partits al Mundial, que eren els problemes que tenia en els últims Mundials, que eren molt estètics i molt bojos en alguns punts, però no acabaven de guanyar. I crec que han fet un pas enrere amb l'improvisació i s'han estructurat una mica més, i això els està trobant al camí de la victòria.
Vaig enllà, però un Anglaterra-Fiji a quarts de final seria obert, i pot haver una mica de mambo, sí, eh?
Bueno, l'últim precedent és Anglaterra-Fiji a Twickenham, i va guanyar Fiji, per primera, si fa un mes i mig o dos mesos.
No aplaudeixis, Cugat, des de casa, no aplaudeixis, que t'estic veient.
Jo crec que si ens posem tots a fer la haka, potser sortim a l'escala de Richter, només a les ganes que guanyi Fiji a Anglaterra, però ho intentarem.
No ens avancem, que encara Fiji s'ha de classificar per aquests quarts de final.
Si fos aquest partit, ens trobaríem amb... que jugaria l'equip més odiat per tothom, per l'equip més estimat per tothom, perquè Fiji és claríssimament l'equip dels fans, O sigui, en tots els camps animen a Fiji directament.
Gol a primera, Molló.
Sí, gol del Betis, una falta, hi ha un primer rebot, sembla que està en posició de fora de Joan Marc Roca, però no, li rebota la pilota, li cau el jove Sané Diao, 18 anys, dos titularitats, dos gols, Betis 1, València 0, 42 de la primera.
L'heroi de la jornada. Fanfàrria per rebre l'heroi d'aquesta última setmana de Mundial. Per qui són les fanfàrries?
Home, doncs per un gegant del rugby mundial com és Sam Whitelock, el segona línia dels All Blacks de 34 anys, que ahir va convertir-se, en el jugador amb més caps de la història de Nova Zelanda. Contra Itàlia va vestir la samarreta dels All Blacks per 149a vegada, va ser el seu cap número 149, i va superar a Richie McCaw. Que Richie McCaw és un heroi nacional absolut de Nova Zelanda, és una bogeria, no pot ni tan sols ha desvelat on viu, perquè es veu que la gent va allà a casa, vull dir que ha d'anar en compte. Doncs 149 caps per un jugador que ha guanyat dos mundials, ha guanyat 7 rugby championships, 7 títols del Super Rugby, i que només està superat a tot el món en partits internacionals per una altra segona línia, que és Alwyn Jones, l'excapità de Gales, que té 170 partits internacionals, 170 partits, que quan tingui 45 anys no podrà moure el coll. Però
ho pot superar o no? Clar, 34 anys, 149, no? Encara
sí,
estaríem fregant una mica el pal, no?
Clar, els All Blacks juguen bastant, perquè juguen al Rugby Championship, que això ja són 6 partits, són uns 12 partits l'any, més o menys.
Home, només que n'aguantés dos més...
Clar, hòstia, sí, arriba però, un altre mundial.
Ha fitxat a França, se'n va jugar a França quan acabi el mundial, per tant jo crec que quedarà almenys aquests dos següents anys fora d'òrbita el Black, difícil.
Per tant, es complica la història. De l'heroi, el dolent de la pel·lícula. Balla.
Canta, Molló, canta.
Pobres anglesos, de veritat.
Però no ens cregut, ja els està bé.
Qui és el dolent de la pel·lícula, Francesc?
Doncs també està relacionat amb Anglaterra, ja que és el seu ex-seleccionador, és Eddie Jones. Clarament, clar, com que la setmana passada vam venir dissabte, no hem parlat de la derrota d'Austràlia contra Gales la setmana passada, el diumenge. 46 va perdre, 46. La derrota més gran de la història d'Austràlia en un mundial. I contra Gales també. Pues mai havia perdut de tants punts a Austràlia en un mundial. Eddie Jones, se li estan veient totes les carències evidents que ha tingut i que està tenint. Jo crec que arriba d'un punt que ell volia anar tan a contracorrent i volia ser tan el més llest de la classe, que s'ha passat. Ha deixat a Austràlia jugadors d'experiència contrastadíssima en mundials internacionals, com Michael Hooper, James O'Connor o Quade Cooper, i ha apostat per una plantilla molt jove, però que a vegades en els esports que algú sigui jove no vol dir que sigui bo, és a dir, ets jove però i potser encara que et donin minuts potser no acaba resultant ser un bon jugador, i més en un mundial, l'exigència que té un mundial, i saber sobretot les carències en el número 9 i el número 10 d'Austràlia ha sigut bastant dramàtic, i tens dos jugadors que podrien cobrir-te aquesta posició mirant-s'ho des de casa, i no s'entén. I a més de tot això, s'ha revelat, o s'ha filtrat, vaja, que Eddie Jones ja té un contracte, un preacord, no sé si signat, però sí verbal, amb Japó, per començar a entrenar al Japó al següent cicle mundialista.
Clar.
És a dir, que aquest tio que ha arribat ha fet fora el seleccionador que portava treballant amb Austràlia els últims anys. S'ha posat allà amb una actitud xulesca bastant preocupant. La setmana, el dia abans, va dir: no tinc cap dubte que guanyarem contra Gales. Va circular un vídeo seu, d'això des de fa uns anys, que deia: what is Wales, this shitty place. O sigui, és un tio que fa aquest lloc de merda, no? Deia sobre Gales. I ara, clar, evidentment, li està tornant tot i és claríssimament el dolent de la pel·lícula.
Home, una Anglaterra-Austràlia ens feia una mica de gràcia, Cugat, en els quarts de final pel morbo. Encara el podem tenir, eh? Encara és possible. I, home, el morbo aquest, per molt que no siguem molt de Dijon, segurament, però ens agradava, no, Cugat?
Sí, aquí hem d'anar altre cop al parangó futbolístic. Aquí estem parlant de Mourinho, o d'una cosa bastant similar a Mourinho. Clar, no és el mateix... Ens faria gràcia que Mourinho es creués amb el Madrid? Doncs sí, però Mourinho amb aquestes tres... Aquí tens asseguts més experts futbolístics que jo, però amb aquesta Roma que hi ha ara, que em sembla que n'hi ha quatre que acaben de fer la selectivitat i sis que no tenen el graduat escolar, doncs aquest Mourinho amb aquesta Roma, doncs què vols que et digui? Doncs el mateix. Aquest Dijon enfrontant-se a Anglaterra amb aquesta Austràlia de pauperada, tindria morbo, però morbo i prou.
Molt bé, morbo, el reduïm una miqueta, aquest morbo. Anem a l'àudio de la jornada. Mira Pellegrini com s'aixeca de la banqueta
del Betis per cantar l'himne de Xile, l'himne dels Còndores.
Doncs sí, els Còndores que es van acomiadar, Xile es va acomiadar del Mundial amb aquesta derrota contra l'Argentina, i aquest partit entre Argentina i Xile és el primer duel entre dos equips sud-americans en la història d'un Mundial. És a dir, portem 10 Mundials i mai s'havien enfrontat dues seleccions sud-americanes. Que això, seguim una mica amb la reflexió aquesta que portem fent aquí al Superesports, sobre com pot ser que en el Mundial de Rugby de tot Sud-amèrica mai s'hagin enfrontat dos equips. I llavors seguim amb el tema aquest de que el rugby el juguen uns pocs i és per uns pocs i els recursos són per uns pocs, i això s'ha de canviar. I de fet el seleccionador Pablo Lemoine, que l'últim dia vam comentar també les declaracions que va fer, que va dir en este Mundial hay un circo y nosotros somos los payasos. I va aprofundir en això, va dir, com a jugador vaig viure amb l'Uruguai, ell va jugar amb l'Uruguai al Mundial del 2003, diu, i veure els meus jugadors 20 anys més tard passar pel mateix, em fa veure certament que tenim un problema, és a dir, que estem al mateix punt que fa 20 anys, que segueixen haver-hi uns tios que remenen totes les cireres i els altres que estan allà per fer de la comparsa.
De fet, amb l'Uruguai la setmana passada ho deies també, que en una roda de premsa va agrair que hi hagués gent escoltant-lo, perquè l'últim dia eren dos comptats els que sí. Eren a la prèvia del partit de la selecció uruguaiana.
Exactament, sí.
Per tant, encara hem de reflexionar molt. L'RFL hauria de fer la World Rugby, i no en Cugat, que ara l'escoltarem. L'RFL d'en Cugat també aquesta setmana. Però abans hem de detectar amb la lupa els flipats del rugby.
Aquesta t'agrada, Buller?
Aquesta sí, que molt
bé. L'inici sembla Jordi Dan, però després es transforma. No, però l'inici podria ser tranquil·lament de Jordi Dan,
Respecte per Paret, el rei de la rumba.
Sí, sí, sí.
El rei de la rumba i del... De Mataró, mira, ja...
Hòstia,
ja trigaves.
No pot passar un dia aquí sense que surti la paraula Mataró,
Ja trigaves avui en sortir Mataró. Qui és un flipat del rugby i hem de detectar clarament, Francesc?
Doncs mira, avui, en lloc de detectar flipat i no flipat, detectaré una característica dels jugadors de rugby que els fa certament flipats. Val? Això és bastant, jo diria que en un 99% dels casos, els jugadors de rugby, i em posaré en el mateix sac, fem llistat de les lesions que hem tingut, com una mica com els avis, que fan allò de... És que em fa mal aquí, no sé què, i prenc no sé quantes pastilles... I...
Com el rei emèrit, una mica.
Com el rei emèrit, exactament. Allò, tinc totes aquestes lesions, no? I és com un motiu d'orgull, una miqueta, perquè al final són lesions que tu has fet per jugar pel teu equip, en un esport que és tan de contacte i tan físic, al final tu el que has fet és sacrificar una mica el teu cos, no? Pels companys, per l'equip. Però té un punt de flipat, de testosterònic, machirulo old school, que jo crec que hauríem d'anar superant. Sí, perquè jo tinc el nas trencat i porto dues plaques i em va passar això a l'espatlla. I crec que això, bueno, hauríem d'anar superant. És un esport, és de contacte, evidentment hi ha lesions, però els boxejadors no estan dient tot el dia jo tinc això, tinc l'altre. Igual perquè no poden parlar gaire bé, perquè dels cops que s'han endut. Però sí que crec que és una característica, una mica de flipats. Tenim un punt de superioritat moral a vegades als jugadors de rugby, en els països que no són de rugby, que hauríem d'anar superant.
Com a flipat, quin és el teu llistat de lesions en el món del rugby, Francesc?
Unes quantes. Sí.
Unes quantes,
sí,
eh?
Sí, trencat el nas, el peroné i també el braç. O sigui que m'està mal.
Un bon hat-trick.
Però bueno, amb 15 anys, eh? Amb 15 anys.
Podia ser pitjor.
Sí, i tant, i millor.
Deu haver-hi casos bastant, bastant pitjors. Sí. Anem a reflexionar, anem a agafar la copa pel conyac, anem a seure's a la Cheslong i a reflexionar amb en Cugat.
No, rien de rien. No.
Això ho fas amb batí o sense, Cugat, quan et poses a fer les reflexions?
Home, amb aquesta temperatura, si em poso un batí, em deshidrataré, eh? Vull dir, no donaré més detalls, però sense batí.
Va, anem a l'Erreflé. Per on va, Cugat?
Doncs m'ha agafat un atac de ser bona persona, i tot i que els australians jo els hi tinc en general poca estima, crec que el món del rugby hauria de vigilar que no se'ns pongués el sol a Austràlia. Saps allò de l'imperi espanyol i que en Flandes s'ha puesto el sol? Mm. Doncs hauríem de vigilar les postes de sol. Preocupa una mica l'estat d'aquesta Austràlia, que queda eliminada, però que a part mires les estadístiques, l'altre dia les penjava a Marc Santís, i com el rugby és cada vegada menys buscat, cada cop hi va menys gent, com té més èxit el rugby 13 que no pas el rugby 15, com a nivell de participants va baixant. Llavors et mires el resultat de la selecció, i sí, va ser dos cops campiona del món, però quan en el proper Mundial siguin els anfitrions, farà gairebé 30 anys l'última vegada. Ostres, més enllà de que ens agradi democratitzar i obrir les habitacions i que entri aire fresc i que el món del rugby s'entengui més enllà de les home unions, em fa patir que el món del rugby se li pongui el sol a Austràlia i un país que ha representat el que ha representat acabi esveint i acabi perdent tradició, influència i ascendència. Per tant, més enllà, a vegades els dit als anglesos d'allà avall, els hi retiro una mica aquest qualificatiu i més enllà de que quedaran eliminats d'aquest Mundial, que se'ns animin una mica, perquè si se'ns pon el sol allà, el món del rugby serà una mica menys maco.
Doncs queda dit aquesta reflexió sobre els australians d'en Cugat. Realment, els anglesos d'allà avall és molt despectiu, eh?
Això, Cugat, sobretot, no li diguis a un australià.
No ho farà, cara. Última jornada, eh? Apunteu aquest França-Itàlia al grup A, aquest Irlanda-Escòcia al grup B, el partit de Fiji contra Portugal al grup C i aquest Japó-Argentina al grup D, per acabar de decidir quins són els equips i les seleccions que passen als quarts de final d'aquest Mundial, que això serà ja el cap de setmana del 14-15, els quarts de final, o 14-15, ho dic bé, sí, 14-15 d'octubre, els quarts de final d'aquest Mundial de França. Cugat, no patir gaire contra Itàlia. Moltes gràcies, fins ara.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Deixa'm dir, Francesc, que avui ja ha començat la lliga masculina de rugby, que han guanyat els dos catalans. El Barça, ultimíssima hora, sí. I la Santboiana també, eh?
La Santboiana ha guanyat 30-13 al Pozuelo, a casa, sumant bonus ofensiu, per tant, 5 puntets, i se situa, bueno, la primera jornada és anecdòtic, però està co-líder amb el Quesos i amb el Burgos, amb 5 punts, i el Barça ha guanyat 32-39, trencant l'empat a casa del Cisneros, això, l'última jornada, i sorpresiu bastant el resultat, eh? El Barça està... Quan acabi el Mundial, m'agradaria un dia venir a parlar només del Barça, perquè estan justets, i començar la Lliga guanyant a fora de casa, a més contra un rival potser directe pel tema de no baixar, doncs està molt bé.
I un rosco del Salvador, 0-27, sí. Contra el Brac, en el duel de Valladolid, 0-27, li ha clavat el Brac al Salvador.
Sí, ja fa un parell, tres temporades, que el Salvador està bastant fluix. Em sembla que la situació econòmica en aquella cera del Pepe Rojo no és gaire bona, i de fet l'any passat va haver un resultat també bastant escandalós en un derbi, no recordo, però em s'ha quedat 30 i pico punts, va guanyar el Brac, i bueno, ja deixa de ser... És una llàstima, perquè durant molts anys eren partits molt, molt xulos de veure, molt, molt empatats, però el Brac, sí, sí, per començar la Lliga 0-27 al derbi local...
No és un, mal, no és un bon començament, no. Al descans tenim el Sud-àfrica 21, Tonga 8, de moment la cosa encara prou arreglada per Tonga, però si se li fa llarg o no el partit a la segona part. Francesc, moltes gràcies, fins ara.
Un plaer, Xavi.
Un minut i les 10, el descans dels dos partits de primera. Molló.
Sí, Atlètic de Madrid 1, Cádiz 2, al Metropolitano, ja tenim respostes sobre... aquell...
Fali?
Sí, sobre Fali... No té res a veure amb la lesió muscular que l'ha apartat del terreny de joc, ja ho explicarem. I al descans, Betis 1, València 0.
Home, no, expliquem-ho.
Són uns lipomes de greix. Són, per entendre'ns, i són tumors benignes que apareixen a vegades en el cos. De fet, que són, i així semblava amb aparença, que els toques i es desplacen una mica, perquè no semblava una cosa molt contundent, però que apareixen... El que passa és que és estrany que apareguin un futbolista pels símptomes que veig i pels tractaments que també veig, però vaja, és evident que Fali en té. Sí, sí, són lipomes de greix.
M'agradaria portar alguna cosa.
No cal. Ho he llegit a la mútua de la Federació Catalana de Futbol, per tant, crec que és un lloc prou solvent com per assegurar que es tracta d'això.
Però vull dir, com hem sabut que és això el que té Fali?
Bé, a través de xarxes hi ha hagut gent que ha dit no té res a veure amb la lesió, són lipomes de grasa. I llavors hem anat a buscar a la mútua de la Federació Catalana de Futbol.
Molt bé, des d'aquí...